Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 25 de setembre de 2012. Artur Mas obrirà a les 4 d'aquesta tarda al Parlament un debat de política general que pot ser decisiu pel futur del país, després de la diada i de la reunió recent del president de la Generalitat amb Mariano Rajoy, sense resultats concrets, com ja sabeu, sobre un pacte fiscal que pugui ser acceptat a curt termini pel govern espanyol. Es prepara una resolució sobre el dret a decidir. Sembla que sense data, però això sí, consensuada per Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds i potser fins i tot també el Partit dels Socialistes de Catalunya, que estaria d'acord amb la convocatòria d'aquest referèndum sempre que sigui amb algunes condicions, segons va dir ahir el mateix primer secretari del PSC, Pere Navarro. També es va sumar ahir al debat sobre l'estat propi o el federalisme el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, amb unes declaracions a la cadena SER a favor també de l'estat federal. Comentaris promatitzats després per la dirigent socialista Elena Valenciano i també esmenats d'alguna manera en el que podria ser un possible consens per la secretària general del PP i presidenta de Castella-La Manxa, Maria Dolores de Cospedal, que va presentar els populars com a garants a la unitat d'Espanya a través de l'ordenament constitucional actual. Tot plegat comporta, com veieu, un carreró sense sortida, el que podria ser la legalitat d'un referèndum o el reconeixement del dret a decidir dels catalans. Però més enllà d'això, avui i demà en aquest debat de política general es parlarà de tot allò que ens afecta i també, evidentment, de la situació social i econòmica de Catalunya. Això és ben urgent també que es parli i, sobretot, que es pensi en el benestar de tots, més enllà dels debats sobre el futur, que també, evidentment, són legítims i són importants. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, al Ferran Capdevila a la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, aquesta tarda comença al Parlament un debat de política general que pot ser decisiu per al futur de Catalunya després de la diada i de la reunió entre Artur Mas i Mariano Rajoy la setmana passada sobre el pacte fiscal. Convergència i Unió presentarà una proposta de resolució per instar el govern català a fer una consulta sobre la sobirania de Catalunya.
La proposta, que encara és provisional, podria rebre el suport d'Iniciativa, d'Esquerra i Solidaritat, que estan oberts a negociar. L'esborrany que ha estat preparant a Palau fins ben tard el mateix Mas, amb Duran i Lleida, juntament amb la intervenció del president, reconeix l'èxit massiu de la manifestació independentista de la Diada. També afirma que els intents d'encaix de Catalunya i l'estat espanyol són avui una via sense recorregut i Catalunya ha d'iniciar la seva transició nacional basada en el dret a decidir. La proposta constata la necessitat que el poble català pugui determinar lliurement el seu futur col·lectiu i insta el govern a consultar al poble la seva voluntat.
Precisament avui entrevistarem, després d'aquest informatiu, el diputat de Solidaritat, Alfons López Tena. L'exercici d'aquest dret a decidir a través d'un referèndum és una opció que comptaria fins i tot amb el suport del PSC, encara que, segons el seu primer secretari Pere Navarro, aquest referèndum hauria de ser un episodi posterior al de la celebració d'unes eleccions on tots els partits es presentin amb propostes clares als ciutadans.
Navarro va explicar ahir que si després ha de venir un referèndum, els socialistes defensaran sempre que es pregunti a la gent respectant les regles vigents. Precisament el moment en què s'hauria de fer el referèndum és un dels elements que podria generar diferències entre els partits. L'esborrany de la resolució que presentarà Convergència i Unió no parla de dates. Solidaritat per la Independència, però, diu que la consulta, com a màxim, s'hauria de fer abans de l'any 2014. Esquerra i Iniciativa es conformarien amb un acord de mínims que datés la consulta al llarg de la propera legislatura. Per part d'Esquerra Republicana hi havia una altra condició imprescindible per embastar una entesa a l'hora de votar la resolució, una condició que passava perquè el lema de la gran manifestació de l'11 de setembre s'inclogués en el text aprovat.
La intervenció d'Artur Mas durarà com a màxim 2 hores i així s'obrirà el debat de política general que serà segurament davant el més que previsible avançament electoral l'últim d'aquesta legislatura.
El discurs del president Mas no s'allargarà més tenint en compte que 6:45 Mas assistirà juntament amb el rei Joan Carles el lliurament d'un premi al número 2 del Vaticà al cardenal Tarcisio Bertone, que es farà al monestir de Pedralbes. Serà la primera trobada entre tots dos, després de la carta del monarca alertant contra els que alimenten dissensions i persegueixen quimeres.
I el secretari general dels socialistes espanyols, Alfredo Pérez Rubalcaba, va moure fitxa ahir i per primera vegada es va mostrar disposat a modificar la Constitució, de la qual va dir que no és immutable.
Segons unes declaracions del líder dels socialistes espanyols a la cadena SER, entre Catalunya i Espanya s'ha anat creant una fractura que cal corregir políticament i admès que probablement això exigirà revisar algunes coses. Sobre el PSC, Alfredo Pérez Rubalcaba ha assegurat que és evident que no és un partit sobiranista ni vol la independència de Catalunya. Per la seva banda, la dirigent socialista Elena Valenciano va aclarir després que qualsevol canvi en la Constitució no és una prioritat a curt termini.
La número 2 del Partit Popular, María Dolores de Cospedal, deia ahir que el PP és el principal partit que està preparat per garantir la defensa de la Constitució i de la unitat d'Espanya. En aquest sentit, va dir que no és la prioritat cap reforma ni de la Constitució ni del sistema actual de finançament autonòmic. I canviem de qüestió, tornem a la política catalana. Joaquim Nadal ha rebutjat la vicepresidència segona del Parlament que li havia ofert al PSC. La seva negativa es produeix després que la direcció dels socialistes catalans el rellevés com a president del grup parlamentari en substitució de Xavier Sabaté.
Nadal va comunicar fa una setmana la seva decisió per carta al primer secretari del PSC, Pere Navarro, a qui expressava la seva insatisfacció amb els canvis al capdavant del grup parlamentari i el seu desig de continuar com a diputat fins que s'acabi la legislatura. Segons les mateixes fonts, Nadal exposarà avui la seva intenció durant la reunió de grups que els socialistes celebraran abans del començament del debat de política general, després que l'encara vicepresident del Parlament, l'històric diputat Higini Clotas, faci oficial la renúncia forçada al càrrec i la dimissió com a diputat.
Altres notícies de l'actualitat de casa nostra. L'exconsellera Montserrat Tura ha confirmat que es presentarà a unes eleccions primàries dels socialistes catalans si s'acaben fent per escollir el candidat a la presidència de la Generalitat.
L'actual diputada i membre de la mesa del Parlament va recordar que en l'últim congrés la formació va decidir fer primàries i va confiar que així seria. Segons Tura, creu sincerament que no poden decebre aquesta esperança que van generar la població.
El govern espanyol posarà en marxa aquesta mateixa setmana el fons de liquiditat de les comunitats autònomes. Ho va anunciar ahir en la reunió preparatòria de la conferència de presidents, on va participar la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega.
Ortega va explicar que el ministre d'Economia, Cristóbal Montoro, s'ha compromès a posar en marxa aquest mateix dimarts tots els mecanismes perquè el fons es faci efectiu abans que acabi el mes, això vol dir que és el diumenge vinent, finals de mes. En una de les primeres decisions, tot just tornada a les vacances d'estiu, el govern català va anunciar que s'acolliria aquest fons i que demanaria un total de 5.023 milions d'euros per tal de poder complir amb l'objectiu de dèficit de l'1,5% del Producte Interior Brut per aquest any.
Els treballadors del metro de Barcelona van tornar a fer vaga ahir coincidint amb l'últim dia de les festes de la Mercè. Les negociacions d'última hora entre empresa i sindicats van acabar en fracàs i no van evitar l'aturada que es va fer evident fins i tot al vespre, abans i després del piro musical de la Mercè, un espectacular recorregut per la història recent de Barcelona amb els Jocs Olímpics i la rumba catalana, entre altres temes, que va omplir centenars de milers de persones a l'Avinguda Reina Maria Cristina de la capital catalana.
Els treballadors van protestar per una retallada del sou del 7% i es queixen de la falta de diàleg per part de l'empresa. Davant la falta d'acord, els sindicats han anunciat noves mobilitzacions pel dia 7 d'octubre, coincidint amb el partit que enfrontarà el Barça i el Real Madrid. La jornada de vaga es va desenvolupar amb normalitat. L'incident més destacable, però, va tenir lloc quan un grup de treballadors va provocar alguns retards a la línia 3 del metro. Segons van informar Transports Metropolitans, els treballadors van entrar a l'estació de Drassanes, van pujar al comboi i van activar la palanca d'alarma, fet que va provocar l'aturada.
I d'altra banda, més d'un centenar de treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona van escridassar el president Artur Mas i l'alcalde Xavier Trias davant de la Basílica de la Mercè, on els dos dirigents havien assistit a la missa amb motiu de la patrona de la capital catalana i de l'arxidiòcesi de Barcelona. Al vespre, els treballadors van fer una concentració a la plaça Universitat. I canviem novament de tema. Les autoritats espanyoles inicien els tràmits per repatriar el cos de Martí Gasull. Les autoritats del Nepal van confirmar ahir que són 8 els alpinistes morts diumenge en un dels campaments a la muntanya del Manaslu, a l'Himàlaia, quan els va sorprendre una allau.
Entre els que van perdre la vida hi ha el fundador i portaveu de la Plataforma per la Llengua Martí Gasull, que tenia tan sols 43 anys. L'ambaixada espanyola, Nova Delhi, a través de la seva delegació al Nepal, s'encarrega dels tràmits de repatriació del seu cos. Les altres víctimes mortals són 4 francesos, un italià, un nepalès i un alemany. Un total de 21 persones van poder ser rescatades en vida. Els equips de rescat ja donen per acabada la seva feina perquè consideren impossible poder recuperar cap altre cos. L'accident va passar en una zona de difícil accés per als equips de rescat i les condicions meteorològiques tampoc van afavorir gens les feines de recerca. L'allau va començar a uns 7.200 metres d'alçada, va sepultar completament el camp 3 de la Manaslu, la 8a muntanya més alta del món, i va arribar fins al camp 2.
I avui fa 50 anys que es va produir al Vallès l'aiguat més devastador pel que fa a afectació de persones en la història recent de Catalunya. Un 25 de setembre de l'any 1962, gairebé 1.000 víctimes, entre morts, desapareguts i ferits, va ser el resultat d'un desastre que és la tragèdia més important des que l'any 1800 a la península Ibèrica es va produir el terratrèmol de Lisboa. Al migdia del 25 de setembre, avui fa 50 anys, les temperatures eren elevades, però després els núvols van anar creixent i entre les 10 i les 11 de la nit l'aiguat va ser torrencial. A Terrassa, per exemple, es van arribar a recollir, segons les dades de què es disposen, 215 litres per metre quadrat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. Un incendi que es va declarar diumenge al terme de la Xulilla, a la comarca valenciana dels Serrans, ha entrat ja en les últimes hores en fase d'estabilització, després que ha arrasat més de 5.500 hectàrees.
Els equips d'extinció han treballat durant tota la nit per refredar el front i els punts calents del foc afectat als municipis de Xulilla, Xestalgar, Sot de Xera, Bugarra, Casinos i Pedralba, i ha obligat a desallotjar centenars de persones. El foc, a uns 50 quilòmetres de València, afecta una zona escarpada d'arbres i matolls. S'ha intensificat amb rapidesa a causa del fort vent de ponent que bufava la zona.
D'altra banda, en una zona molt propera, a Ribarroja de Túria, a la comarca del Camp de Túria, s'ha declarat un altre incendi que va afectar ahir a la tarda aquest lloc.
El foc, que va començar a les 2 del migdia d'ahir en una zona coneguda com la Carrasqueta, va obligar a desallotjar preventivament una escola i diversos municipis, diverses urbanitzacions del voltant. L'incendi evoluciona favorablement i ja s'han retirat de la zona 8 dels 9 avions que participaven en les tasques d'extinció.
Un home de 40 anys ha confessat ser l'autor precisament de 4 incendis declarats a Menorca aquest mes. La policia el va detenir el cap de setmana passat, segons es va saber ahir, després que el Servei de Protecció de la Natura de Menorca obtingués indicis que els diferents focs podrien haver estat provocats.
A partir d'aquest fet es va desplegar un ampli dispositiu d'agents de la Guàrdia Civil que, en col·laboració amb la policia espanyola i les policies locals, patrullaven pels espais naturals i les vies de comunicació per detectar l'activitat d'un possible piròman. La investigació va permetre obtenir nombrosos indicis que van conduir finalment a la seva detenció el cap de setmana passat.
Un minut i serà un quart de nou. El resultat de les eleccions legislatives celebrades a l'exrepública soviètica de Bielorússia era previsible, però tot això no deixa de sorprendre. L'oposició no ha obtingut ni un sol dels 110 escons.
Segons els primers resultats fets públics, dels 110 escons, 109 són per a diputats afins al president Lukashenko. El que queda pendent d'assignar no és que sigui opositor, sinó que pertany a una demarcació que haurà de repetir els comicis. L'oposició havia fet una crida al boicot en considerar fraudulentes les eleccions. Tot i això, el règim xifra la participació en el 72,4%, percentatge que l'oposició qualifica d'un engany més en un procés que és tot fictici. Els observadors internacionals han denunciat que les eleccions no han estat lliures ni tampoc imparcials i que els opositors han estat perseguits i empresonats. Recordem que Bielorússia està sotmesa a sancions de la Unió Europea per la falta de democràcia.
Desenes de vaixells de Taiwan han entrat avui en aigües territorials de les illes Senkaku Diaoyu, objecte d'una disputa territorial entre el Japó i la Xina i que han intensificat els conflictes en les últimes setmanes.
Els guardacostes van advertir també que d'altres 40 o 50 embarcacions de Taiwan navegaven en una zona propera a la Senkaku juntament amb d'altres 10 patrulles. El nombre total de vaixells taiwanesos propers a aquesta illa podria apropar-se al centenar, ja que un altre grup d'embarcacions va sortir de l'illa de Formosa per reclamar la sobirania d'aquestes illes. Enmig de l'escalada de la disputa, Pequín va anunciar també la decisió d'ajornar els actes per celebrar el 40è aniversari de la normalització de les relacions diplomàtiques amb Japó previstos per aquesta setmana.
I l'exprimer ministre israelià Ehud Olmert ha estat condemnat a un any de llibertat condicional i a una multa de 14.800 euros per abús de confiança.
El fet que s'hagi deixat en suspens la pena i que tampoc se'l condemni a exercir treballs comunitaris és interpretat pels analistes locals com una sentència lleu que buidaria un dels majors obstacles per al seu retorn a la política activa. El delicte el va cometre quan era ministre d'Indústria, Comerç i Treball, etapa en què va utilitzar el seu càrrec per afavorir un antic soci en un despatx d'advocats. Olmert encara té pendent una altra acusació per haver acceptat suborns quan era alcalde de Jerusalem entre els anys 1993 i 2003 per afavorir un polèmic projecte immobiliari. L'exprimer ministre va ser exonerat el juliol passat en relació amb altres dos casos en què l'havien acusat de frau, abús de confiança i falsedat documental, entre d'altres delictes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Madrid va guanyar ahir el camp del Rayo per 0-2 amb gols de Benzema i Cristiano. De penal, els locals van plantar cara, però els blancs van imposar la seva qualitat en atac. El partit, recordem-ho, s'havia ajornat per un sabotatge a l'estadi de Vallecas detectat el mateix diumenge. El Madrid, amb 7 punts, continua a 8 del líder, el Barça.
Precisament els jugadors del Barça tenen festa fins aquesta tarda, però ahir Thiago, titular contra el Granada, va treure ferro a la discussió entre Messi i Villa durant el maig. El migcampista va dir s'ha magnificat el tema i que és una situació normal durant els entrenaments i els partits. L'equip blaugrana juga dissabte al camp del Sevilla. Els andalusos van superar ahir el Depor a la Corunya per 0-2 i ara estan a 4 punts del Barça.
15 exnedadores de sincronitzada que han estat sota les ordres d'Anna Tarrés han fet pública una carta per denunciar els mètodes de l'exentrenadora que qualifiquen de denigrants i vexatoris i que els patien en els entrenaments.
La carta la signen 15 persones, 13 ho fan amb el seu nom i dues més es mantenen en l'anonimat. Acusen Tarrés d'humiliar-les, insultar-les i fer-les sentir pànic. Mentrestant, Anna Montero rellevarà Anna Tarrés com a màxima responsable de la sincronitzada espanyola.
La flamant campiona del món de trial, la catalana Laia Sanz, va arribar ahir a l'aeroport del Prat procedent de Suïssa, on va guanyar diumenge el títol mundial per 12a vegada.
Sanz va competir a la localitat albàtica de Tramelan sense estar recuperada ni de lluny de la lesió que arrossega el dit gros del peu dret i que la va fer passar pel quiròfan el juliol passat.
I el director executiu de l'Eurolliga de bàsquet, Jordi Bartomeu, ha lamentat que el Barça no pensi construir un nou Palau Blaugrana.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Bartomeu va recordar ahir que el club blaugrana té només 2 anys de marge per seguir sent membre permanent de la competició i va criticar que l'entitat no hagi comunicat res a l'organisme europeu més enllà dels acords de l'última assemblea.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va dir ahir durant l'homilia de l'ofici solemne de la festa de la Mercè que hi ha moltes esclavituds actualment de les quals ens hem d'alliberar seguint l'esperit de la Mercè. i en aquesta línia va dir que l'alliberament de les captivitats l'han de fer les persones, però també els pobles que miren cap al seu futur des de la defensa de la seva identitat, en una referència implícita al moment que viu Catalunya. El cardenal Martínez Sistac va recordar les arrels cristianes que tenim, que són molt profundes, i també va felicitar les autoritats civils pel fet que fossin presents a la missa de la Mercè, una cosa, va dir, que els dignifica. Recordem que a la celebració hi eren el president Artur Mas, l'alcalde de Barcelona Xavier Trias i altres autoritats civils, militars i així com representants de cases regionals i altres entitats. L'arcabisbe de Barcelona va referir-se àmpliament a la crisi, va tenir un record per als 5 milions d'espanyols que estan sense feina i va defensar la promoció d'un canvi de sistema econòmic mundial en la línia del que proposa la doctrina social de l'Església.
Un any més s'ha posat en marxa el concurs bíblic organitzat per la Federació de Cristians de Catalunya. L'edició d'enguany s'emmarca en l'any de la fe i té com a títol «Jo amb les meves obres et mostraré la meva fe». A través de diverses modalitats, segons informa Flama.info, redacció, dibuix, informàtic i universitari, vol ser un ajut concret per als infants, adolescents i joves per conèixer Déu, formar-se, celebrar la fe i viure estimant. Es pot participar a través de les escoles o també dels grups de catequesi parroquials i fins i tot individualment, adreçant-se directament al web del concurs www.concursbiblic.com. Les bases del concurs es poden consultar a www.concursbiblic.com.
I el secretari d'Estat del Vaticà, Tarcisio Bertone, serà avui a Barcelona, on rebrà aquesta tarda, de mans del rei Joan Carles, el quart Premi Internacional Comte de Barcelona que atorga la fundació que porta aquest mateix nom, vinculada al grup Godó. El jurat va concedir el guardó al cardenal Bertone el novembre de l'any passat en reconeixement al seu esperit d'obertura en sintonia amb el Papa i tenint en compte les dificultats actuals que viuen a Europa i al món. Passen 6 minuts d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia: Mas fixarà avui el full de ruta per a Catalunya. El Periódico: L'estat de la nació, referint-se a l'inici aquesta tarda del debat de política general al Parlament. El Punt Avui: desconcert a Madrid sobre les declaracions de Rubalcaba i de la secretària general del PP en relació amb la unitat d'Espanya o el possible federalisme. El Diari Ara titula sobre la proposta de resolució que es prepara: consulta sí, calendari no.
I altres diaris de la premsa. El País: Mas proposa consultar el poble de Catalunya la creació d'un estat. El Mundo destaca: Rajoy vol pujar un 1% les pensions l'any 2013. L'ABC diu: el sobiranisme fa trontollar el PSOE. I d'altra banda, La Razón diu: l'ofensiva independentista. Es veu una imatge del president Mas i de l'alcalde Xavier Trias i diu: Mas irà a la cimera autonòmica malgrat el seu pesar sobiranista.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistarem el diputat de Solidaritat, Alfons López Tena.
El dijous 4 d'octubre, apunta't a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Una nit al Palau de Congressos de Catalunya que ens unirà a tots en pro de continuar amb el missatge als nostres mitjans. Amb sopar, rifes, subhasta, la presència de l'alcalde Xavier Trias i el cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac, entre altres personalitats, i l'actuació de Marina Rossell. Fes la teva reserva al 93 409 27 70 o amb un mail a lanit@radioestel.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Cristiana, el 4 d'octubre, uneix-te a nosaltres. I creus? Vine. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Propera parada, Plaça Catalunya.
L'Anna porta 4 parades estalviant. La Mercè i el Pep porten 1.250 passes estalviant. La Laia porta 4.700 pedalades estalviant.
Del 22 al 29 de setembre participa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i estalvia combustible, amb busos i diners.
Fes servir el transport públic, camina, pedala, corre. Cada dia tens moltes maneres d'estalviar.
Informa't en el teu ajuntament, ATM de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En plena hora punta parlem ara de problemes a la majoria de vies que envolten Barcelona. En principi sense grans incidències, però sí que hi ha algunes vies força carregades. Repassem-ne algunes, per exemple, l'autovia A2, retencions entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts i més endavant entre Sant Feliu i Cornellà. Déu-n'hi-do, avui l'autovia A2, cinturó del litoral. També l'autopista B23 amb aturades que arriben de forma intermitent entre Molins de Rei i l'Avinguda Diagonal. Enllaç del Papiol, quan enllacen l'AP2 i l'AP7, els vehicles s'aturen un parell de quilòmetres, però de fet tant a l'AP2 com a l'AP7. A l'extrem nord, autopista al Maresme, ara va molt lenta, un parell de quilòmetres, zona de Badalona, o aturades destacades a la C58, aquí a Sabadell, a Badia, baixant cap a la Ciutat Comtal, entre Ripollet i el Nus, en totes dues direccions, o les dues rondes, en general, força plenes, sobretot en sentit Llobregat. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet hem de parlar d'una incidència a Rodalies de Catalunya. En aquests moments a la línia R2 Nord els trens estan registrant demores en tots dos sentits que poden superar els 15 minuts per avaria a les instal·lacions entre la Llagosta i Montcada i Reixac. La resta de línies de Rodalies de Catalunya emet autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat, així ho indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
I molt bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada en conjunt per l'estabilitat atmosfèrica, amb tot i el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que ja deixen el cel mig ennuvolat a punts del Pirineu i també de l'extrem oest de Catalunya. La resta del país en conjunt farà força sol, però la circulació d'aquestes bandes de núvols alts i mitjans deixaran el cel poc o mig ennuvolat al llarg de la jornada. A més, les temperatures han baixat i continuaran també baixant les màximes respecte ahir, tot plegat degut al vent que ha parat i sobretot s'ha notat a les mínimes. Ahir es van donar al final de la jornada, avui han baixat encara una mica més de matinada i sobretot el descens més significatiu ha estat en 24 hores, fins a 12 graus en alguns municipis han baixat les temperatures en 24 hores. Per exemple, parlem de mínimes de 10 graus només a Lleida, 10 graus i mig a Girona. Per contra, a punts del litoral central i sud encara són una mica més elevades, amb 18 graus a Tarragona i 20 graus a Barcelona. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Aquesta tarda comença, com hem dit ja en aquest programa, el debat de política general al Parlament, una cita que pot ser decisiva per al futur de Catalunya. Hi ha una proposta de resolució que Convergència i Unió presentarà i que insta el govern català a fer una consulta sobre la sobirania. De moment, però, hi ha dubtes sobre la data i sobre el consens que pot generar aquesta proposta de resolució. En parlem amb el diputat de Solidaritat Catalana per la Independència, Alfons López Tena. Senyor López Tena, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per haver-nos atès en directe avui, en un dia important per l'inici del debat de política general. Com veu aquest debat solidaritat i, sobretot, què és el que vostè ens pot dir sobre la proposta de resolució que en aquests moments s'està elaborant?
Bé, el dia d'avui i els dies successius, al nostre entendre, el Parlament el que ha de fer és ser fidel al mandat del poble de Catalunya, que va sortir massivament al carrer el dia 11 de setembre reclamant la independència de Catalunya. I pel que fa a la resolució, ara com ara n'hi ha dues dos esborranys o dues propostes de resolució per part d'Iniciativa i bé per Solidaritat Catalana per la Independència, i estem a l'espera de que Convergència i Unió ens faci arribar quina és la seva proposta.
Vostès des de Solidaritat posen com a condició que hi hagi data o almenys un termini per al referèndum situat en el 2014, no?
Nosaltres proposem un full de ruta per la independència, un full de ruta que passa, al nostre entendre, per diverses fases, com ha passat en tots els països que en situació democràtica s'han independitzat, com passarà a Escòcia, i és la de fer un govern de concentració, d'unitat nacional, de les forces polítiques que donin suport a la independència i assolir-la d'una manera a curt termini, que aquest govern faci les mesures, obri un debat nacional sobre aquesta decisió i que obri també converses a la comunitat internacional i que tot això culmini per una decisió, bé sigui de referèndum, en el cas de que Espanya sotmeti al seu resultat, com va passar a Montenegro, per exemple, com passar a Escòcia, o com va passar al Quebec, o ara torna a obrir-se al Quebec, o bé pel propi Parlament, que Espanya no accepti que es faci un referèndum, com va passar a Kosovo. Aquesta és la nostra proposta, però evidentment està oberta a la negociació, al diàleg i als plantejaments que puguin fer els altres grups.
Senyor López Tena, en qualsevol cas, en el debat es parlarà de moltes altres coses. No pensen també vostès que els ciutadans potser poden... que els hi pot semblar que està massa monopolitzat pel tema de la independència, tot plegat, i que hi ha qüestions sobre la realitat socioeconòmica i el futur del benestar dels ciutadans que per a molts poden ser més urgents, fins i tot, que aquest tema?
Sí, evidentment. És a dir, tenim la temença de que Convergència i Unió pugui tapar el debat sobre qualsevol altra qüestió per una proposta de resolució fàcil, que per altra banda saben com és Convergència i Unió, no passarà de ser qüestions genèriques, ambigües i molt interpretables. Però nosaltres no passarà això. És a dir, Solidaritat presentarà dotzenes de resolucions sobre les realitats, sobre la liquidació de l'estat de benestar, sobre l'augment enorme d'atur a Catalunya, sobre el fracàs del pacte fiscal, sobre el fracàs de les polítiques d'un govern que durant dos anys s'ha dedicat exclusivament a ensenyar una pastelaga del pacte fiscal, quan tots sabíem que això estava abocat al fracàs, i mentrestant el que n'ha fet és retallar i fer-ho a la gent, de manera que la primera qüestió que hem de tractar és de com caldre o com abordar el problema de l'atur desbocat, més de 800.000 persones a Catalunya, el 25% d'atur i més del 50% d'atur juvenil, el fet de que hi hagi, per exemple, els joves que no poden continuar els estudis perquè no poden pagar les noves taxes que se'ls han posat, el fet de que la gent ha d'emigrar per a buscar feina fora, és a dir, en una situació que es deu a que Espanya ens roba, que es deu a que Espanya ens saqueja, és a dir, que paguem impostos, però davant de la qual el govern de Convergència i Unió no ha fet absolutament res en dos anys que ensenyar una pastanaga del pacte fiscal que fa bo.
Una última pregunta al diputat de Solidaritat, Alfons López Tena, pregunta doble. D'una banda, què hi ha en aquests moments del que vostès han anunciat aquests dies d'una proposta de declaració d'independència que, segons el que deia el seu dirigent Oriol Bertran, per exemple, doncs comptaria amb el suport de la majoria dels diputats de diferents partits? I d'altra banda, com es presentarà Solidaritat a unes probables eleccions anticipades, tenint en compte que ja no hi és Joan Laporta, a diferència del que va passar fa dos anys?
En quant a la primera, ja li dic que no es tracta de declarar la independència ara, es tracta d'establir quins són els passos pautats i marcats a efectes de que estiguem en condició, en un termini relativament breu, en un termini d'entre 6 mesos, 2 anys, de declarar la independència de Catalunya i de constituir l'estat català independent. Pel que fa a la segona, aquí estem parlant de que el senyor Mas està jugant amb els interessos de partit i, per tant, convocarà o no eleccions en funció dels interessos del seu partit. Solidaritat està preparada i, per tant, qualsevol avançament electoral, que no significa cap altra cosa que el fracàs d'un govern que als dos anys ha de convocar eleccions, quan el mandat és de 4 anys, i quan amb això el que està fent és reconèixer el seu fracàs, no estem preparats i, per tant, acudirem a les eleccions a la major força, perquè no oblidi que ara les darreres enquestes de 6 mesos ençà ens donen la representació més alta que la que vam tenir fa 2 anys presentant-nos. Laporta és el passat. Ell va optar per incloure's, per integrar-se i per votar en Convergència i Unió, i per tant, per a parlar de la Porta, vostè hauria de parlar amb els dirigents de Convergència i Unió, que és el partit en el que li vota tot.
El cap de cartell de Solidaritat serà vostè o Oriol Bertran, ho han de decidir encara?
Ho hem de decidir encara. Nosaltres som un partit democràtic que totes les candidatures es fan per elecció directa dels militants, per via de primàries, tota la llista sencera. En aquest cas, les quatre províncies, que són les quatre que s'imposa Espanya, per la qual hem de votar. Això encara ho hem de decidir, i si, efectivament, per interessos de partit, el senyor Mas convoca eleccions, posarem en marxa de seguida els procediments de primàries i d'elaboració del programa electoral per part de tots. I en aquest moment ja decidirem qui és el que es presenta, i en qualsevol cas són els que decidiran pel seu vot qui és el cap de llista i tota la llista de les persones que es presenten al poble de Catalunya per reclamar i per demanar la seva confiança per representar-los al Parlament.
Moltes gràcies, senyor Alfons López Tena, diputat de Solidaritat Catalana per la Independència, per haver-nos atès. Que vagi bé, pel bé de tots els catalans, pensin el que pensin, al debat de política general. Bon dia i fins una altra.
Bon dia, moltes gràcies per haver trucat.
De seguida la tertúlia, després d'aquesta pausa.
Ràdio Estel.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902-020-412 o rutesparcatalunya@radioestel.cat. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull ofereix per al curs 2012-2013 una sèrie de cursos en règim obert adreçats al públic en general en horari de tarda a vespre. Són cursos sobre matèries de filosofia i humanitats als quals es pot assistir com a oient. A tots ens cal una formació permanent. Tota edat és bona per aprendre. Per més informació, truqueu al 93 453 43 38 o bé entreu al web filosofia.url.edu. Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Ser i saber. Viure sense filosofar és com tenir els ulls tancats, sense mirar d'obrir-los mai. René Descartes, filòsof. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Comencem ja el temps de tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Abans us anunciem que des d'avui promocionem el sorteig d'entrades dobles per un espectacle d'Ainhoa Arteta diumenge 7 d'octubre, diumenge de la setmana vinent a les 6 de la tarda al Teatre Cursal de Manresa. Si voleu l'entrada doble que us oferim, que és una, concretament una entrada doble, l'únic que heu de fer és entrar al web www.radioestel.cat i entrar en el sorteig que farem el dia 1 d'octubre, és a dir, dilluns vinent. I saludem els que formen part de la taula. Tenim el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arassa. Hola, bon dia.
Bon dia a tothom.
I finalment saludem el doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Bon dia, senyor Salido.
Buenos días, bon dia a tothom.
Aquesta tarda comença al Parlament un debat de política general que pot ser decisiu pel futur de Catalunya després de la Diada, de la reunió entre Mas i Rajoy sobre el pacte fiscal i en el context de l'elaboració d'una proposta de resolució sobre el dret a decidir. Ara acabem d'escoltar el diputat de Solidaritat, Alfons López Tena, i ha dit que estan oberts al diàleg, però que ells només accepten doncs, això, un full de ruta fins a un referèndum sobre la independència. Aquí hi ha posicions de molts tipus. Hi ha hagut, evidentment, una manifestació massiva el dia 11 de setembre, que tots han reconegut més enllà de les seves idees. Vostès com veuen aquest debat de política general i la possible convocatòria també d'eleccions? Senyor Salido,
bueno, pues, yo creo que hay que partir de los antecedentes y usted lo decía hace un momento, pues ha habido una manifestación y ha habido todo un proceso político de los dos últimos años del gobierno del señor Artur Mas sobre lo que podríamos ya plantear muchas dudas y muchas cuestiones. Por ejemplo, la más inmediata con respecto a lo que usted preguntaba es la manifestación del último día masiva. Por supuesto que sí, es una manifestación enorme. ¿Todo el mundo apostaba por la independencia? No, es evidente que no.
Però el crit que més es va sentir sí que va ser independència.
Sí, bueno, claro, es que los que más chillan son los que más oyen. Esto es evidente, aquí y en la China.
I els convocants van dir clarament que era a favor de la independència.
Por tanto, sí, pero luego preguntado directamente a la gente que había asistido y tal, bueno, pues muchos de ellos evidentemente era pues porque no tenían empleo, porque sabían no sé qué, porque los impuestos, por los recortes, es decir, muchísimas cosas. En segundo lugar, yo creo que este debate sobre política general del Parlamento debería iniciarse por parte del señor Mas, si es verdad que va a hacer una propuesta soberanista, debería iniciarse con una serie de cifras y datos. Es decir, yo preguntaría, ¿quo vadis Cataluña? Es decir, claro, porque para ir a peor, para eso no hace falta ningún referéndum y ninguna soberanía. Y, bueno, pues tendría que dar algunos datos. Yo voy a dar algunos que he tenido ocasión de conocer a través de los medios de comunicación basados en un estudio del catedrático de Economía Buesa de la Universidad del País Vasco, en donde señala simplemente seis o siete cifras que hay que tener en consideración. En primer lugar, si Cataluña llegara a su independencia, perdería 50.000 millones de riqueza de PIB, unas 1.300 empresas abandonarían el territorio catalán, eso supondría necesariamente perder 136.000 empleos, los ingresos fiscales disminuirían 17.300 millones de euros, el déficit en relación con el PIB pasaría del 2 al 12%, la deuda pública pasaría de 43.000 millones, 42.000 y pico son exactamente, pasarían a 250.000 millones y la deuda en función del PIB de 22% al 150%. Quiero decir
que en tu caso es un estudio de un profesor.
Sí, claro, quiero decir que con esos datos pues digo, oiga, pues mire usted, vamos a pensárnoslo a ver lo que hacemos, sin entrar ya en el debate de la bandera, de lo emocional,
que no sé, siempre es muy respetable.
Sino simplemente lo racional de conformidad con los números.
Però escolti, també hi ha economistes catalans que han exhibit dades positives, ara no.
Yo he dicho que he conocido estos datos.
Vostè coneix aquests,
vaja. Y por tanto, el señor Mas debía contrastar esos datos y decirnos la verdad. Luego, si acaso hablaremos de las balanzas fiscales, porque ese es otro dato que también es una mentira, además clara y evidente.
Bé, senyors, més comentaris. Eduard Bussà, per exemple, i després el senyor Arasa.
El primer és cert que hi ha altres números, no únicament aquests, n'hi ha altres.
Jo deia perquè els oients tinguin clar que aquestes dades, molt respectables, no són les úniques.
Això per descomptat, i és possible que aquests siguin certs, i jo no estic dient que no siguin certs. Són certs...
No los he hecho yo.
Queda clar que és d'un professor de la Universitat del País Basc.
Vull dir, poden ser certs en un determinat context del que podria ser un model d'independència de Catalunya, que vol dir la de l'estado kosovar català. Vol dir aïllat absolutament del món, amb el qual no hi ha ningú que compri res a Catalunya, no, el deute que ara tenim amb Espanya resulta que ens l'apliquen directament amb la part percentual, etc. O sigui, hi ha unes bases sobre les quals es calcula això, que són les bases de dir, escolti, si vostè se'n va i queda aïllat i sol, no pensi que vostè no és, que sigui viable perquè no ho és. I és cert, amb aquesta posició... A veure, és que no hi ha ningú que vulgui la independència. La independència, per tal, no és únicament un valor en tant que tenim el dret a decidir quin és el nostre futur, que això és lo defensable, sinó que la independència té que estar en una situació de normalitat, de context, de situació d'un estat dintre d'una comunitat d'estats en els quals hi ha intercanvis econòmics normalitzats. si hem d'estar penalitzats per una comunitat que decideix de que boicotejarà el producte català, estem introduint uns elements que ja no són de normalitat en el mercat, ja no són de racionalitat. Si nosaltres ens hem de situar amb aquesta independència, amb la independència de l'estat aïllat, realment sí que llavors hauríem d'explicar a la població si realment volen aquesta independència o si volen una altra, que és la que el senyor Artur Mas ens defineix i que ja ens ho va dir quan va sortir l'altre dia de la conversa amb el senyor Rajoy. Escolti, independència sí, a Europa, a la Comunitat Europea i a l'euro. Si no es donen aquestes circumstàncies, l'entorn amb el qual ens hem de moure és un entorn molt diferent. Quan arribes amb aquesta situació, jo espero molt del debat d'avui i de les rèpliques que hi puguin haver, no? Perquè probablement hi haurà el senyor Artur Mas, jo crec que està sòlidament fonamentat en les seves idees i a més les raona d'una forma molt coherent, ens explicarà una miqueta molts dels interrogants que ara tots els ciutadans en tenim, no? Sobre com ha de ser aquest procés i com s'incardina dintre d'una certa normalitat que no trenqui absolutament tots els vidres de jugar.
Sí, senyor Arasa.
Jo començaré per altres maneres. Jo penso que encara aquests dies, encara el senyor Mas no plantejarà la data d'eleccions.
Vostè creu que encara en aquest debat no?
Les eleccions no tardaran molt. Però m'inclino que serà més aviat cap a març o per aquí, que no pas al mes de novembre. O sigui, el que seria ara d'aquí 2 mesos, diguem-hi, no?
Sí.
Potser electoralment l'idea del senyor Mas, però ell també té en compte altres coses, que quan se plantegen eleccions no hi haurà només la idea d'independència o no independència, sinó que entre altres funcions. Per exemple, jo ara quan vinia al metro dic, vaig a escoltar de què parla la gent. Escoltant no seguir el detall, sinó tema. I, evidentment, la major part de gent al metro parlava o de les festes de la Mercè o parlava dels problemes del treball o problemes de la família.
Sí. O de retallades, o de gent sense feina,
exacte.
O de l'atur.
Per tant, vol dir que en un moment que es plantegen eleccions surten també altres temes. Per tant, és evident que diu, escolti, vostè no vulgui només plantejar això, que és el tema nacionalista i tal, sinó que hi ha altres coses. Per tant, jo penso que no ho farà de moment. Jo crec que un altre aspecte que és fonamental és de que s'aclareixi clarament què volen dir i on volen anar. Perquè, concretament, Artur Mas no ha pronunciat la paraula independència, està parlant estructures d'estat, ha parlat... però això, tothom entén, potser més o menys independència, però ell diu, jo no he dit independència, perquè està per dir, potser, Estado Libre Asociado, com és Puerto Rico.
Sí, sí. També pot... O Baviera, Alemanya.
Poden ser coses d'aquestes, per tant, hi ha una sèrie de situacions que ha que clarificar què vol dir exactament i això que ha exigit el senyor Mas, perquè no pot ser que Convergència continuï sempre en la indefinició que exactament diu però no diu. No, escolti'm, si vostè vol, digui exactament què vol i on s'ha d'anar en aquest aspecte. I en tercer lloc, hi ha un aspecte que per mi important, que és a clarificar, és el tema Unió Europea. Ara deia l'Ignasi, sí, i la pancarta, la manifestació, no ho ha estat d'Europa, però tothom ha de tenir clar una cosa. Ara per ara, les coses poden canviar, un que se segrega aquí, o a Escòcia, o qui sigui, de moment queda fora de la Unió Europea.
Ho va dir també ahir un expert europeu.
Ho diuen tots, de moment... serios. Ara aquí es vol, moltes vegades, no, perquè tal, no, escolti, ara per ara, el que passa que aquestes...
El que diuen és l'entorn legal actual.
Actual.
Que vol dir que aquesta circumstància concreta no està contemplada en l'ordenament jurídic europeu.
Sí, però...
Que es podria contemplar.
Per això, que ara per ara, tal com està ara, queda fora. Per tant,
en els tractats no surt el nom de Catalunya, etc. Hi ha diferents raons.
Implica, o sigui, és cert que això és mutable, però ara per ara és així, no?
Sí, i també seria doncs un repte, no? Haver de demanar el reingrés.
Si Catalunya queda fora, encara que sigui només per 4 anys a la Unió Europea, no té cap viabilitat la independència, en la meva opinió.
Doncs opinió del senyor Arasa, estan d'acord
amb nosaltres? No, totalment d'acord. No és una independència a qualsevol cost. És una independència...
Vostè creu que si es defensa la independència s'ha de fer de forma viable, vaja, que sigui viable.
Això per descomptat. I en tot cas, el que sí que sostinc és del dret dels catalans a l'autodeterminació. Uh-huh. Que a mi em sembla que és l'element clau. Que es reconegui el dret dels catalans a autodeterminar-se, per tant, a dotar-se d'aquell model d'incardinació política que vulguin amb el seu entorn o en si mateixos.
Perquè reconegui això s'ha de canviar la Constitució.
Efectivamente, bueno, ese es el gran problema, ¿no? Es decir, que el señor Arbusá dice, bueno, claro, es que ese es el entorno legal de hoy. Claro, es el entorno real de hoy al que nos hemos de remitir necesariamente, no solo en el ámbito de la Unión Europea, sino también en el ámbito español. La Constitución no contempla la autodeterminación. La autodeterminación,
pero sí el derecho internacional.
No, pero el derecho internacional hay que leerlo bien, porque el derecho internacional habla de la autodeterminación en referencia a las colonias.
Pues no,
no a la independencia de los estados. No, no, está, está clarísimo. Está clarísimo. Era única y exclusivamente para las colonias. Por tanto, claro, todo se puede modificar, claro, y podemos darle la vuelta al calcetín tantas veces como queramos, pero nos hemos de remitir a la legalidad de hoy. Y entonces, claro, en la legalidad de hoy es imposible, es absolutamente imposible desde el punto de vista de nuestra Constitución. Primero, el derecho a la autodeterminación es absolutamente imposible. Y en segundo lugar, nadie piensa que hay una serie de mecanismos constitucionales firmados por Convergencia y Unió en el año 78 con la Constitución que impiden justamente toda esa serie de veleidades independentistas, como es, por ejemplo, la intervención, como es, por ejemplo, la intervención de la autonomía, Y perdonen, yo creo que hoy es muy
la suspensión,
muy gráfica alguna de las primeras páginas de los periódicos. Y la intervención militar, sí, que no se puede olvidar. Y la gente calla y pone la boca pequeña. Sí, pero oiga, mire usted...
Però això no, ni és desitjable ni és viable.
No, viable sí és. Sí, lo que no és deseable, però viable sí que és.
Viable sí que és.
Entonces, claro...
Les constitucions poden canviar-se i deben poder-se canviar sempre.
Sí.
Esto sí.
Sí, yo no digo que no se puedan cambiar. Yo soy el primero en que dice que el derecho es perfectamente mutable. Digo, oiga, yo me dedico a eso, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es mutable y se puede cambiar. Pero, para empezar, en el tema de la soberanía, hay que entender que la soberanía reside hoy por hoy en el pueblo español y no basta.
No. Perdón. Es verdad. Esto lo dirá un documento, pero no os corresponde a la realidad.
Lo dice un documento, pero resulta que... Lo dice un documento que se llama Constitución.
Una Constitución del año 78 que todos sabemos perfectamente en qué momento, en qué circunstancias,
bajo qué amenazas... Entonces el señor Mas que se dedica a decir que su proyecto es cambiar la Constitución. No a abogar por la independencia, que diga eso. Oiga, mire, usted, mi proyecto es cambiar la Constitución. Porque la Constitución hoy por hoy dice que la soberanía reside en el pueblo español. Sí, punto, está claríssim.
Doctor Arbussà, perdoni.
A veure, la Constitució, tots ho sabem, es va fer en un moment en el qual sortíem d'una dictadura. O sigui, realment, pensar que la Constitució no està afectada per un entorn amb el qual es va formular, a mi em fa l'efecte que és de santa innocència.
Ese es el nuevo discurso para cumplirla cuando me interesa y cuando no me interesa.
És el meu, en tot cas.
Sí.
Però, per tant, a veure, les coses han canviat, és evident que han canviat, i a més hi ha noves necessitats que la Constitució també ha de poder recollir. El que realment ho mirem per on ho mirem, un poble, una identitat pròpia, té dret a l'autodeterminació.
No,
la reculli la Constitució espanyola o no la reculli? Tenim altres models, també, de ciutat, de pobles perfectament occidentalitzats i amb el nostre entorn proper, que realment aquest dret el tenen reconegut. Per què no l'hem de tenir reconegut nosaltres? Perquè ho diu un document que va estar fet sota una determinada circumstància, que era la sortida d'una dictadura.
Mira, entonces, es pot canviar, en tot cas.
Jo crec que aquí un aspecte fonamental és que totes les constitucions han de poder ser canviades. Per què? Perquè les constitucions varien. Jo no nego de que mentre hi és, una ha de complir-se. Això
és evident.
És evident que l'entorn ha canviat, i molt especialment en el cas català, des de l'11 de setembre. Jo, que no m'he sigut mai independentista, reconec que les circumstàncies han canviat d'una manera que no es pot, això no es pot oblidar, que hi és. I, per tant, si hi és, hi ha que plantejar-ho. Jo sóc partidari de que més o menys aviat al poble català se li consulta si vol o no. Que probablement no li sortirà que sí, eh? O sigui, això que es dona per suposat que tots, la majoria dirà que sí, no està tan clar. Ara, perquè, com deia el José Luis,
sí,
una part important dels que van anar allà, jo em penso que no són independentistes, però que van anar... Però, bueno, això sí que es pot veure al votar. I, per tant, jo crec que això... Ara no hi ha marxa enrere, sinó que aquest plantejament s'ha de fer.
I la qüestió és, perquè de vegades alguns dirigents polítics espanyols ho han reconegut, es pot valorar des de Madrid un referèndum català que fos molt favorable a la independència, es pot valorar per tenir-lo en compte, per exemple?
No, yo creo que no, porque en cualquier caso el referéndum, si tuviera que darse, se tendría que dar con respecto al conjunto del Estado español.
Sí, això ja ho sabem, però claro, si es donés només en l'àmbit català...
Yo entiendo que eso no se podría tener en cuenta. Uh-huh. Eso no se podría tener en cuenta.
Es que... Bé, doncs... es no tener en cuenta la voluntad del poble.
Es que no...
Vale. Sí, y si
Gerona, arrel de la democràcia,
si Gerona, arrel de la democràcia. Si Gerona hace un referéndum diciendo que quiere ser independiente de Cataluña, también. Y si el Valle de Arán quiere ser independiente con respecto a Cataluña, también. Ah, no, eso es no, ¿eh?
Això
ah,
sí que,
no, eso es no.
Sí que és un discurs demagògic.
Eso es no.
Ben volgut, Jonathan. Això sí que és un discurs demagògic, eh?
Ahí duele, ¿eh? Ah, caramba.
Has necessitat una història comú, has necessitat un idioma comú, has necessitat una comunitat d'identitat i un interès en voler ser.
Perfectamente. Y eso se llama España.
El que vostè...
Eso se llama España.
El que defensa el senyor Arbussà és una mica aquest principi ètic, no?, de que tot aquell que se sent com un poble, doncs és reconegut com un poble, no?, d'alguna manera.
Com el Vall d'Aran.
1714, des de 1714 Catalunya té aquesta identitat.
El cas de la Vall d'Aran sí que seria estudiable.
Anul·lada.
Sí, sí.
Jo, en tot cas, no sé si això és plantejable, penso que no és plantejable, però jo crec que qui s'ha de ser consultat és el poble català. O sigui, perquè és que, ja sé que la llei, ara per ara, la sobirania és el poble espanyol, però s'ha de consultar tot el poble espanyol. Però faríem una ficció. Certament seria, potser diríem, és el que diu la llei, però és una ficció. I les lleis han de...
Hombre, no, per una senzilla razón. Jo, que soy absolutamente español, yo no quiero que me corten... Yo no quiero que me corten un trozo de mi ser.
Però votaries en contra...
Votaria vostè en contra, sí, sí.
Que és Catalunya. No, però yo quiero votar con español, con otro español que también piense que le amputan un trozo de su cuerpo si le quitan Catalunya.
Bé, en tot cas, diferents maneres de veure una cosa que està en el debat, eh?
És que no és una unitat de cos, sinó que és un veïnatge. És un veïnatge, és un veí de la teva escala que marxa.
No, home, no.
I que té dret a marxar, més a més.
No, home, no, per Dios.
Sí, avui a la tertúlia ens estan acompanyant el consultor sanitari Ignasi Arbussà, el professor de dret laboral José Luis Salido i el president del grup d'entitats catalanes de la família Daniel Arassa. El debat de política general donarà aquesta proposta de resolució, però també segur que donarà per altres temes en relació amb la situació social i econòmica. I
jo penso que ho plantejarà a tres partits, diguem-hi, no? Convergència, jo crec que només va per aquí, i els, no, diguem, el senyor Tena, que aquest ja és un obsés d'això, no? Però altres partits, jo crec que s'han de plantejar-ho.
Jo crec que estos, que muchos de estos partidos que tienen diputados y senadores en el Parlamento Español y tal, lo primero que tenían que hacer como prueba de coherencia de lo que dicen es darse de baja, ¿no? Como diputados y senadores. Ah, pero eso no interesa. O los alcaldes, que lo son con base a una constitución que dice el señor Arbussà que no hay que cumplirla. Pues bueno, pues si no hay que cumplir esa constitución y tal, pues bueno, que se den de baja, ¿no?
De baja, no. O sea, si sí, porque esas, de tipo distinto, sí.
Sí, pero, porque esas, no. Sí, porque esa es la constitución del Estado en la que no hay que cumplir, parece ser.
Bé, deixem en casa.
Una lectura aviesa. De mis palabras, interesada. Ara, clarament.
Deixem el debat legal, en tot cas. Ahir vam tenir una bona notícia, també. El govern espanyol ha anunciat que aquesta mateixa setmana posarà en marxa el fons de liquiditat, aquests més de 5.000 milions que necessita
bueno,
el govern
català. Que diguen si quieren la independència o no, perquè a lo mejor es un dios...
Deixem
no
davant de la
no.
Independència. El problema és més seriós, és econòmic i és de liquiditat de l'administració pública catalana per pagar nòmines.
I d'altres autonomies.
Exactament. Sí. També, també la tenen altres comunitats, com la Comunitat Valenciana o d'altres. Bé, una notícia necessària.
Un aspecte positiu, sempre que això, diguem-hi, sabent que això no pot anar seguint creixent sempre. O sigui que, junt amb això, hi ha que posar tots els instruments per tal que les autonomies i els ajuntaments i l'Estat central no gasten més del que poden gastar. O sigui, això és una situació per sortir del pas, per liquidar, per arreglar les coses, però sabent molt clar que l'objectiu principal és quedar-se dins els objectius de dèficit, perquè si no serviria, o d'aquí un entorn està igual.
Efectivamente, yo creo que esa es la madre del cordero, es decir, lo que no se puede coger son 5.000 millones, 5.023 millones de euros y tirarlos a la basura y seguir incrementando el gasto y como consecuencia de ello el déficit y la deuda. Entonces, yo creo que también es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia.
Per una vegada estem d'acord. Sense que serveixi de precedent, eh?
No, la sorpresa positiva va ser que s'esperava que fos més tard i el fet que sigui ja a finals d'aquest mes doncs dona una mica de tranquil·litat per aquest últim trimestre. Això pot tenir incidència en el calendari electoral, tenint en compte que el senyor Arassa, deia que no creia que les eleccions es convoquin ara, sinó que potser més tard?
No sé si pot tenir influència en aquest aspecte, no? Calendari electoral. No sé, potser lligant no l'abans, però que encaix així, el que a mi em sembla molt important és que hi ha partits com el PSOE que estan fent un PSC, un cert revulsiu de replantejar-se una mica tot.
Sí.
A mi em sembla que això sí que em sembla que és important. Sobre aquest aspecte, no sé si sobre el calendari electoral, no sé si pot influir.
Ahir, efectivament, Alfredo Pérez Rubalcaba finalment es va pronunciar a favor de la possibilitat de modificar la Constitució per convertir Espanya en un estat federal i que aquí Catalunya doncs, trobi un encaix suposadament més còmode.
Això és otro debate, eh?
Sí, sí. És un debat que haurà de ser un altre dia, sí, sí. Però, en tot cas,
és otro debate.
Hi és, i el PSC, com ara apuntava el senyor Arasa, s'ha pronunciat en les últimes hores a favor del dret a decidir dintre de dir que no és independentista, no? Però...
No, però és que en el federalisme no hi ha l'autodeterminació, perquè és que el federalisme és una cosa molt distinta. Es decir, el federalismo es unir lo que está desunido, y aquí justamente lo que se quiere es lo contrario, es desunir lo que está unido, o sea que no tiene nada que ver, es en otra dirección, no hace falta en ningún proceso de autodeterminación, porque ya viene de estados que se federan.
Pero el federalismo son estats units, ¿no?
Exacto, es decir, exacto.
Com passa a Alemanya, sí, o sí, a altres sí, països, o a Mèxic, o a països americans.
O a Brasil, o,
sí, sí. O a Estats Units. Estats
Units.
Sí,
sí.
Bé, alguna mesura s'ha de fer, i jo crec que s'ha de contemplar ràpidament, per trobar un encaix. Perquè, si no, aquesta discussió la continuarem tenint. I tu i jo serem molt més grans, Josep Lluís, i continuarem amb la mateixa cantinela i no ens haurem posat d'acord. Per tant, quelcom ha de canviar. Jo crec que és una miqueta la conclusió que jo n'hi tret de tota aquesta voràgine de la pròpia gent que ha reclamat una situació de canvi. Quin canvi? El canvi amb el qual les parts es puguin sentir còmodes. Potser... Si no se senten còmodes per una banda o per l'altra, és que quelcom no s'ha fet bé.
Potser això, senyor Salido, considerant més, el poble diu, i no es tracta de no complir.
Que
no està proposant que s'incompleixin les coses.
Que jo sepa, no he dit en ningun moment que les lleis no se poden canviar.
Mira, no, això ho ha dit vostè. Sí.
I, además, lo he dicho no hoy, sino que lo vengo repitiendo siempre. No hay que sacralizar ninguna norma, ni siquiera las constituciones.
Doncs queda dit des de la discrepància, però també hi ha punts de consens. Gràcies, Ignasi Arbussà, Daniel Arasa i José Luis Salido. Fins la propera. Bon dia.
Adiós, buenos días.
Bon dia.
Són les 9, última hora informativa, els titulars que ens porta el Gerard Carrión. Després parlarem amb un sacerdot brasiler que acaba de publicar un interessant llibre per fomentar la pregària, un llibre que és rècord de vendes al Brasil, un país on, per cert, no es llegeix gaire, segons les dades de què disposem. Es diu Marcelo Rossi, ens parlarà després dels titulars. També tindrem la secció de família i la vida en solfa. Això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Una intervenció de com a molt dues hores d'Artur Mas obre a les 4 de la tarda el debat de política general al Parlament de Catalunya, segurament l'últim d'aquesta legislatura, davant el més que previsible avançament electoral. El discurs del president no s'allargarà més, tenint en compte que a un quart de set el president Mas assistirà juntament amb el rei Joan Carles al monestir de Pedralbes al lliurament del quart Premi Internacional Comte de Barcelona, el número 2 del Vaticà, al cardenal Tarcisio Bertone. Convergència i Unió proposarà al Parlament una consulta, però sense concretar-ne el calendari. L'esborrany de la proposta de resolució que la Federació Nacionalista ha enviat a les forces polítiques per al debat de política general que comença avui afirma que els intents d'encaix de Catalunya a l'estat espanyol són una via sense recorregut. El PSC ha ofert a Joaquim Nadal la vicepresidència segona del Parlament, però Nadal l'ha rebutjada. La seva negativa té lloc després que la direcció del PSC l'hagi rellevat com a president del grup parlamentari en substitució de Xavier Sabater. El govern espanyol ha anunciat que aquesta mateixa setmana posarà en marxa el fons de liquiditat de les comunitats autònomes. Recordem que el govern català va anunciar tot just després de les vacances d'estiu que s'acolliria aquest fons i que demanaria un total de 5.023 milions d'euros per tal de poder complir amb l'objectiu de dèficit de l'1,5% del Producte Interior Brut per aquest any. I avui fa 50 anys que es va produir al Vallès l'aiguat més devastador pel que fa a afectació de persones de la història recent catalana. Gairebé 1.000 víctimes, entre morts, desapareguts i ferits. Això fa que sigui, en nombre de víctimes, la tragèdia més important des de l'any 1800 a la península Ibèrica, després del terratrèmol de Lisboa. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet hem de parlar d'una incidència a Rodalies de Catalunya. En aquests moments, a la línia R2 Nord, els trens estan registrant demores en tots dos sentits que poden superar els 15 minuts per avaria a les instal·lacions entre la Llagosta i Montcada i Reixac. La resta de línies de Rodalies de Catalunya emet autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat, així ho indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres tornem amb més notícies a 9:15. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 4 minuts de les 9. El comentari avui és a càrrec de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. En aquest moment, un se troba a Madrid i veu les coses en la perspectiva de la distància. Crec que tot el que està passant en aquests dies, o últimes setmanes, a Catalunya, dona molt que pensar. Jo no sóc una persona que a l'hora d'actuar sigui impulsiva i, per tant, la meva reflexió acostumbra a ser molt racional. La racionalitat aconsella en aquest moment una cosa que es diu prudència, que en política és fonamental. En política, la imprudència sempre porta males conseqüències. I la prudència normalment sol ser fruit de l'experiència, de l'edat. Plató ja deia que per ser un bon polític hauria de ser una persona sàvia i gran, gran d'edat. No gran de dimensió moral, precisament, gran d'edat. Aquesta sabidoria i aquesta edat feien que els polítics pogueren veure les coses amb una perspectiva del temps i amb una acumulació de factors del passat que donaven llum als esdeveniments del moment. Aquesta norma de la política de Plató se conjumina amb el realisme també de la política segons Aristòtil. Les coses són la realitat i la realitat sempre no és voluntarista. La realitat moltes vegades és determinista, però no voluntarista. I això fa que quan una persona se troba davant d'una circumstància tan complexa com és en aquest moment, el que passa a Catalunya, el que està intentant el president Mas, una de reflexionar dues vegades abans de prendre decisions o de considerar el que estem vivint. Jo crec que aquesta reflexió és un producte, com diria jo, d'una visió realista. El president Tarradella sempre deia que l'any 34, els fets d'octubre, com ell deia, els fets d'octubre van ser una bogeria. A mi no m'agradaria que aquella sentència del president Tarradellas que va viure directament el 34, els fets d'octubre, pogués ser un antecedent del que hi pot vindre, però també he de dir que no m'agrada el que estic veient. No m'agrada l'accelerament dels esdeveniments. No m'agrada el córrer sistemàticament cap a on no sabem quina meta. No m'agrada el que el govern de Madrid se tanqui en banda i no vulgui escoltar. No m'agrada que el senyor Mariano Rajoy no solament no vull escoltar, tanque la muralla, tanque la porta de la muralla i diu, d'aquí no en sortirem, és la Constitució espanyola. No m'agrada que les agrupacions militars com l'AME faci una nota, una declaració com va fer ahir nit i que suposo que aquest matí estaran als diaris. No m'agrada que el debat sigui tan tumultuós i que la gent no se senti a reflexionar. Tot això són causes de confusió. I de la confusió poques vegades surt la llum. Per tant, jo crec que nosaltres, en la consciència clara de la ciutadania, en la voluntat plena de voler ser catalans, en la necessitat d'un encaix de la nostra realitat amb la realitat d'una Espanya plural, nació de nacions, encara que així no vulgui reconèixer la Constitució, crec que nosaltres hem de donar una vegada més un exemple de ciutadania i de seny. I aquesta ciutadania i seny ens ha de portar a noves perspectives d'aquest moment i no enfangar-nos en la enorme confusió de la qual les coses molt clares no sortiran. És el meu desig després de la festa de la Mercè i espero que la Verge o qui sigui, espero que sigui més bé Déu, que altres factors de la història il·luminen el camí perquè no entrem en el gran debat ni en el xoc de trens, sinó en la comprensió mútua i en la trobada d'una porta cap al futur. Bon dia.
La justícia afecta totes les fases de l'activitat econòmica perquè en tot moment té a veure amb l'home i amb els seus drets.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
Una invitació a la pregària, una pausa, un moment de pau enmig de les turbulències diàries, un missatge d'amor. Aquestes són les idees que molts han dit, han expressat, per referir-se a un llibre que s'acaba de publicar i que es titula Àgape. El seu autor és Marcelo Mendonça Rossi, fill de São Paulo, al Brasil, on va néixer ara fa 45 anys. Ell és sacerdot, predicador, músic, actor de cinema i s'ha convertit en un autèntic fenomen de masses al Brasil. El seu llibre, Àgape, que ara arriba a Espanya de la mà de l'editorial Aguilar, va veure la llum al Brasil l'any 2010 i aviat es va convertir en un fenomen de vendes en el mercat editorial del país sud-americà, ja que ha arribat a més de 8 milions de còpies venudes. Després es va publicar una edició per a nens, amb el títol d'Agapinho, i un CD, Àgape Musical. El pare Marcelo, com així el coneixen els seus fidels, és també, com dèiem, un músic. Actualment el pare Marcelo és un dels exponents del moviment catòlic més carismàtic del Brasil. En la seva tasca de predicació utilitza sovint els mitjans de comunicació massius, especialment la ràdio i la televisió, però també la seva pròpia pàgina web i les xarxes socials Twitter i Facebook. Són de gran audiència, per exemple, les seves misses setmanals a TV Globo, una cadena brasilera, així com els seus programes diaris a Rede Vida de Televisão i el seu programa No So Momento de Fe, a Ràdio Globo. Parlem amb Marcelo Mendonça Rossi. Pare Marcelo Rossi, molt bon dia, buenos días, bienvenido.
Buenos días, y es una alegría estar acá, y con ustedes, y como decir, tú has leído mucha cosa, dicho mucha cosa, ¿no? Mas, pero soy sacerdote, ¿no? Mi misión es un sacerdote que habló con Juan Pablo II y él en 97, eso ocurrió en Brasil, en Rio de Janeiro, ha dicho la importancia de los sacerdotes salir e ir al encuentro de las personas que están alejadas de la iglesia, porque la mayoría de las personas se declaran católicas en Brasil, mas não vão à igreja. Entonces, através dos meios de comunicação, perdi-te com o meu bispo, falado com ele, comecei em 98, coisas que até então nenhum cura tinha feito, que seria fazer um CD laico para as pessoas que estão, pessoas não dentro da igreja, fora da igreja, a ir em programas laicos também, né, falando, cantando, né, levando a música, que sempre eu bem gostava da música, e gravado vários CDs. O meu primeiro CD ha vendido mais de quase 4 milhões, e o CD hasta hoje mais vendido, né, e toda a renta eu passava para a igreja, para a diócese, né, hemos feito uma casa para 350 mil metros quadrados, de 350 mil metros quadrados, para ficar mais claro, e para dependentes químicos. Então, depois temos construído uma paróquia, depois o seminário da diócese. Então, agora o santuário que estamos fazendo, que vai ser inaugurado justamente graças ao Ágape, porque o Ágape foi uma surpresa, foram 8 milhões 200 mil. Então, isso aí não existe no Brasil, se a qualquer autor, escritor, Temos aqui no Brasil um livro que levou a 4 milhões quase, foi A Cabana. O escritor é um canadense. Não sei se conheces. É canadense.
Sí.
Entonces,
Padre Mar...
Oi. Sí.
¿Usted pertenece a alguna congregación religiosa o es sacerdote diocesano?
Soy seglar, por lo tanto, diocesano seglar, y todo el dinero pertenece a mí. Yo he donado para a igreja, tá? Porque tudo que é feito, livros, CDs, fora da igreja, como eu já feito, pertence a mim. Então, não sou religioso. Religioso passa tudo pela igreja. E o seglar não. O seglar ele pode ter em seu nome. Mas é feito questão, desde o princípio, é montado uma comissão. E essa comissão toma conta da renta, dinheiro, e para que seja bem feito, né? bem utilizado.
Padre Marcelo Rossi, como definiria este livro, Ágape? ¿Qué es este libro? ¿Qué es lo que intenta provocar en el lector a partir de los evangelios y del mensaje cristiano?
O ágape é corrido do grego, a palavra que me gusta muito, o grego, e ler também o evangelho em grego. Ágape é o amor incondicional. Ágape é o amor sem limites. Ágape é o amor generoso. Então, a pessoa ama sem receber nada em troca. Então, em câmbio, sem receber nada em câmbio. Então, é um amor diverso, tá? É um amor que Deus propõe. E hoje, aí também outra palavra, que é Eros, que explico, que eu abro e escrevo no livro, que aí o Eros. Eros é justamente o amor que o mundo está vivendo hoje, que se a sociedade vive hoje tão conflita, com conflitos e tanta intolerância, tanta coisa, que é o Eros, que é o amor invidioso, é o amor celoso, é o amor que destrui, né, o amor que mata. Então, esse é o amor que as pessoas, infelizmente, pensam que é o amor, mas não é. E aí, com ágape, tu esclarece a pessoa, tu abres a mente da pessoa para que ela possa entender.
De fet, en aquest llibre, Marcelo Rossi, amb qui estem parlant, ens ofereix tot allò que dona per interpretar l'Evangeli de Sant Joan, també a través de testimonis de vida il·luminadors, com la Mare Teresa de Calcuta, Santa Teresa d'Àvila o Sant Joan de la Creu, i a partir d'aquí el sacerdot tracta qüestions fonamentals per a l'ésser humà, com vostè deia ara, l'amor, la tolerància, la humilitat i el perdó. És una obra inspiradora que ens ensenya, en definitiva, a estimar els altres i a compartir. Estos son un poco los objetivos, ¿no, padre Marcelo?
Con seguridad. Es esa intención, compartir, ese sentido de ágape. En un mundo de hoy, que las personas, yo miro acá con España, la crisis que ustedes están pasando, que no es fácil. Entonces, o ágape lleva a la persona a pensar en el otro, no solamente en sí, mas no outro, e com segurança também vai eu hago. Eu corro um troço do Evangelho de São João que me gusta, né? Depois hablo sobre cada temática, né? Tolerância, a humildade, o amor, e ao mesmo tempo hago a oração. Y a la oración es que muchas personas, infelizmente, no saben más de rezar. Entonces, ellas han perdido, no van a la iglesia, no saben más cómo rezar. Entonces, tú ayudas a través del libro, que es sencillo. Tú has mirado el libro sencillo, mas es profundo. Leído en oración, él ayuda a las personas.
Efectivamente, es un libro que tiene una letra gran, que no tiene muchas páginas, i que és àgil, però alhora, com ens diu el seu autor, Marcelo Rossi, és sobretot profund i suposo que assequible, no?, per a tots els qui el vulguin llegir. Para Marcelo, és un libro que puede leer muchos creyentes, jóvenes, mayores, con más o menos formación.
Con seguridad. Puede leer. En Brasil, no hay, no sé cómo es acá, en España, más en Brasil. Não temos a costumbre de ler muito. Então, imagina, num país que não tem a costumbre, lhe gusta música, mas não lhe gusta tanto ler. Há pessoas que han leído seu primeiro livro em sua vida, através do ágape, então, mira a motivação importante que foi o ágape. E também, aí tu has citado também, aí eu he pensado numa quadrologia. Tá? Depois que eu fiz o Ágape, eu pensava no CD Ágape musical, que havia vendido mais de 1.700.000 com pirataria e todo. Então, você imagina que não é fácil. Pirataria cá em Espanha também tem, né? Como que é forte.
Molt bé. Moltes gràcies, mossèn Marcelo Rossi, del Brasil, per haver-nos acompanyat aquests moments des de Ràdio Estel i Ràdio Principat en el programa El Primer Cafè. ¿Ha hecho presentaciones del libro Ágape en España o va a presentar el libro?
Sí, na verdade, vou depois volver com CD. Aí sim, com música. Volverei acá com CD. Para continuação, e com Agapito, né? O Agapito é o Ágape para ninhos, porque faltava para os ninhos, porque o livro não é para ninhos. Sí.
Una adaptación para niños. Muchas gracias, Marcelo Rossi, sacerdot brasiler, ens ha acompanyat.
Dios bendiga.
Igualment. Gracias. Adéu-siau, bon dia.
Buenos días.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al Primer Cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
La mare i els germans de Jesús anaren a trobar-lo, però hi havia tanta gent que no se li podien acostar. Algú li va fer saber: «La teva mare i els teus germans són aquí fora, que et volen veure». Ell els respongué: «La meva mare i els meus germans són els qui escolten la paraula de Déu i la posen en pràctica». Aquest breu fragment del capítol 8è de l'Evangeli de Lluc ens serveix avui de punt de partida per la conversa sobre matrimoni i família que fem habitualment els dimarts amb un matrimoni dels equips de la Mare de Déu. Avui ens acompanyen Enric Garí i Montse Teixidor. Bon dia a tots dos. Enric i Montse, benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Enric i Montse són membres del sector de Badalona, dels equips de matrimonis de la Mare de Déu. Avui fem la segona part d'un tema que començàvem la setmana passada amb Juan Carlos Pérez i Susi Losada sobre el fet d'estendre la mà, allò que es diu tant també en termes polítics, no? Estendre la mà per buscar el consens. Doncs estendre la mà és un gest molt humà i que ens interpel·la a l'hora d'estar preparats per donar la mà, no només físicament, saludant quan et trobes algú pel carrer o a l'escala, sinó per ajudar aquelles persones que necessiten.
Entroncant amb l'Evangeli d'avui, que ens explica que Jesús diu que els seus germans són els que volen estar amb ell, nosaltres volem estar amb Jesús, per tant, derivem que nosaltres som germans de Jesús. Mira quina sort que tenim. Ahir, mentre estava mirant el piromusical de la Mercè d'aquí de Barcelona,
sí,
que parlaven dels 20 anys dels Jocs Olímpics. Els Jocs Olímpics va ser una cosa que ens va interpel·lar molt a nosaltres, a tots els que el vam viure, ens va interpel·lar amb intensitat. Doncs Jesús encara ens ha interpel·lat amb més intensitat. Fa 2.000 anys que ell va passar per aquí i encara estem tocats per la seva veu, per la seva paraula. I ens diu que nosaltres som els seus germans. Com a germans de Jesús, nosaltres hem de donar la mà, hem d'allargar la mà, hem d'ajudar. I aquest donar la mà és el mateix que dir ajudem. Ajudem. Nosaltres no podem negar l'ajut a les altres persones. A Jesús li demanaven que ajudés. Quan tenien una tribulació o alguna cosa, el anaven a trobar i la gent, si podia, parlava amb ell, i si no, intentava tocar-lo, i si no, intentava acostar-s'hi. I Jesús, només de notar l'alè de la gent, ja sabia que el necessitaven. Nosaltres, moltes vegades, no cal que parlem amb Jesús. Només sentint l'alè nostre, Jesús sap que estem al seu costat i sap que tenim algunes necessitats, i, per tant, ell ens ajuda.
Uh-huh. Amb el tema aquest de donar la mà, moltes vegades no en som conscients de que amb els amics, amb els companys, fas aquest gest de donar la mà, que no és un gest físic, sinó una ajuda amb qualsevol cosa. Hi ha vegades que només sigui que puguis tenir una conversa amb els teus pares, amb els germans, amb els amics, amb els fills, que aquesta conversa, i potser l'altra persona en un moment donat es pensa, se la pren com, va, m'està donant peixet, vull dir, o està fent per... I després se n'adona que no, que realment el que estàs fent és donar-li suport moral i que puguin comptar amb tu en qualsevol cosa. Crec que això és molt important, i que també hi ha vegades que els que nosaltres mateixos no ens en donem compte de que ho fem. Mm-hmm.
Mentre vivim, nosaltres ens relacionem amb persones. I, en certa manera, totes ens influencien. I nosaltres influenciem amb les altres persones. Hi han coses que passen ràpid, que fins i tot ni te'n dones compte de que tu has dit o que tu has fet, i allò ha marcat o ha fet un senyal a l'altra persona, o al revés. O sigui, que aquella persona, doncs, bueno, hem tingut una poca estona de convivència, i saps allò, aquelles coses que et marquen, que al pas del temps diu, aquell va dir, aquell va fer. Et queda marcat a dintre. En canvi, i sembla que no hi donem importància, no? Doncs això també és donar la mà, m'entens? És allò de marcar en l'altre, o que, coses que ens marquen a nosaltres, que ens deixen empremta, que ens deixen senyal dins nostre?
Donar la mà passa per diferents gestos i en la línia del que ens diu el pare Lluís Armengol en una de les seves reflexions recollides en més d'un llibre, doncs aquest donar la mà no només ho fem per beneficiar els altres, sinó que també ho fem per rebre. També no ho hem de fer per interès personal, evidentment, però sí sabem, o hem de saber, que aquest donar la mà ens beneficiarà tard o d'hora.
Sí, sí, i a veure, aquestes influències que estava parlant abans poden ser positives i negatives. Les nostres que nosaltres donem sempre han de ser positives. Les que nosaltres hem de rebre hem de quedar-nos també sempre amb lo bo. Mirar d'agafar lo positiu, lo bo, no agafar lo dolent, que moltes vegades és el que corre més per la cap a la terra. Uh-huh. Però ens n'hem de donar que també hi ha moltes, moltes, moltes coses bones que, com és normal, no hi donem importància. Això de la normalitat és aquella paraula, saps? És normal. No, normal no hi ha res. Serà corrent o serà, però normal no hi ha res. Per tant, hem de saber aprofitar les coses bones i donar la importància que tenen les coses bones i assenyalar les coses bones.
Saber valorar-les, encara que de vegades puguin semblar rutinàries, ho diu el pare Armengol, no cal generalment fer coses extraordinàries. Allò que ens ajuda a nosaltres han estat coses aparentment petites, però que ens han fet sentir estimats i valorats. Una telefonada, una carta, un petit obsequi, unes paraules afectuoses, una estona de companyia o escoltar-nos sense pressa, allò de dir, doncs t'escolto, no? Sí. Perquè de vegades amb les presses
estem al teu,
de seguida.
Estem al teu costat, a vegades vas a veure un malalt i no cal que li diguis res, només que l'escoltis, perquè ell et vol explicar coses. I no cal que tu l'influeixis i diguis masses coses.
Avui completem el tema de donar la mà amb Enric Garí i Montse Teixidor. Fem una breu pausa pels titulars i acabem la nostra estona de pastoral familiar i matrimonial.
Hola, bon dia. Una intervenció de com a molt dues hores d'Artur Mas obre a les 4 de la tarda el debat de política general al Parlament de Catalunya. Segurament l'últim d'aquesta legislatura davant el més que previsible avançament electoral. El discurs del president Mas no s'allargarà més tenint en compte que a 6:15 de la tarda l'executiu, el cap de l'executiu Artur Mas, assistirà juntament amb el rei Joan Carles al monestir de Pedralbes el lliurament del 4th Premi Internacional Comte de Barcelona, el número 2 del Vaticà, el cardenal Tarcisio Bertone. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, rebutja una possible resolució consensuada al Parlament de Catalunya per al dret a decidir. Recalca que la seva postura la coneix tothom, reitera la seva defensa de l'Espanya constitucional i recalca que la reforma del model de finançament autonòmic no és en aquest moment una prioritat per l'executiu espanyol. Rajoy és a Nova York per participar a l'Assemblea General de l'ONU. I el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mogut fitxa i per primera vegada s'ha mostrat disposat a modificar la Constitució. Ha dit que no és immutable. Els socialistes estan disposats a posar-se d'acord en un model que avanci en l'estat autonòmic en direcció federal, segons Rubalcaba, i si després d'aquest model no hi encaixa, caldrà modificar la Constitució.
Ràdio Estel. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana et proposen una nit on hi serem tots. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el dijous 4 d'octubre, al Palau de Congressos de Catalunya. Un sopar benèfic amb l'actuació de Marina Rossell i la presència de l'alcalde Xavier Trias i el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, entre d'altres personalitats. Reserves al 93-409-2770 o a lanit@radioestel.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 4 d'octubre, uneix-te a nosaltres. I creus? Vine. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, missatger de la pau al Pròxim Orient, la crida del Papa des del Líban. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Seguim amb l'espai de matrimoni i família. Últims minuts per parlar encara més sobre donar la mà, sobre estendre la mà. Ens acompanyen Enric Garí i Montse Teixidor, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona. Què més podem comentar sobre, en la línia dels exemples, potser que hem donat, no? O sobre altres raons per tenir la mà preparada de cara als altres?
Mira, en la línia dels exemples n'hi ha una que és molt senzilla. O sigui, fins ara semblava que tot ens ho havia de donar l'Estat. M'entens? O sigui,
el papà Estat, no?
Sí, tot ens ho havien de solucionar ells, no sé què. I ara que hem aterrat, potser hem aterrat d'una manera no massa fina, sinó que hem aterrat amb un aterratge d'emergència, l'avió se'ns ha mig desmuntat. I ara ens en donem compte que no tenim diners per tot. Aleshores, és clar, què passa? Doncs hi ha molta gent que passa necessitat. Que passa necessitat i ens allarga la mà i diu, d'on pa? D'on menjar? No em donis diners. D'on menjar? Es posen a la porta d'un supermercat i diuen, quan surti, doni'm menjar. Nosaltres no podem viure esquena d'aquesta realitat. No podem dir-los que no. No podem esperar a Nadal aquestes grans col·lectes que hi han per portar-los cigrons i mongetes. No, no, no. És ara que necessiten arròs i necessiten... Fins i tot els nanos, els seus fills, necessiten una taula de xocolata. No, no pot ser que els hi neguem una taula de xocolata. Nosaltres hem de comprar una taula de xocolata i donar-los-hi. No pot ser. O sigui, ens hem de mullar. Ens hem de mullar perquè hi ha gent que passa molta necessitat. I donar la mà, estendre la mà, és això. A part de la paraula, a part dels fets, hi ha un fet que, ja et dic, hi ha un moment en què la gent necessita menjar. Nosaltres hem d'arremangar-nos i dir, escolta, si nosaltres comprem xocolata, aquest d'aquí fora també necessita una taula de xocolata perquè també té dret a menjar una taula de xocolata.
En aquest aspecte, hi ha vegades que penses, Déu-n'hi-do, com ho està passant la gent. I també, a part d'ajudar-los amb el fet del menjar i així, hi ha vegades que també aquesta gent necessiten també una mica de costat al moment, doncs, de companyia. També necessiten companyia o que els acompanyis a fer alguna gestió de lo que sigui, a sol·licitar qualsevol ajuda. I amb això també nosaltres hem d'estar preparats a donar la mà amb tots aquests temes, tant sigui gent doncs, que està a l'atur, gent gran... Vull dir, hem d'estar tots preparats i disposats també a allargar la mà en aquest aspecte.
Allargar la mà perquè també nosaltres ens sortirem beneficiats, ens diu Lluís Armengol. Salvar persones ajuda a viure amb més plenitud i fa que es verifiqui allò que diu el profeta Isaías. Brillarà com l'alba la teva llum i les teves ferides es clouran en un moment. Tindràs per avantguarda la teva bondat i per rereguarda la glòria del Senyor. Provem-ho, així ens suggereix el pare Armengol. Que ho fem i no ens atabalem. Hi ha moltes oportunitats cada dia, oi, per acostar-nos a coneguts i desconeguts, perquè allò que diu Jesús a l'Evangeli d'avui, els meus germans, que tothom esperava els seus germans de família...
Sí.
No, ell diu, els meus germans són tots els que compleixen la paraula de Déu, no?
I per sort nostra també ens apuntem al carro dels seus germans.
Sí, sí.
O sigui, perquè si no nosaltres no
ho haguéssim... Des de la nostra feblesa ho fem.
Sí, nosaltres no ho haguéssim pogut ser, no?
Clar.
Però tot i apuntar-nos al carro, hem de ser conscients de què vol dir ser germà de Jesús. I vol dir arremangar-se i col·laborar amb tot el que es pugui, ajudar amb tot el que es pugui, dintre de les nostres limitacions.
Hi ha un fet ara que es produirà, que ara us faré una mica de propaganda de Ràdio Estel.
Sí, sí, parli'ns del sopar. Aprofitem per recomanar el sopar del 4 d'octubre a 2:15 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya.
O sigui, aquí...
Em sembla que demanem que ens allarguin la mà, eh?
Sí. O sigui, ara aquí a l'estudi estic veient un rètol que posa la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, sopar benèfic a favor dels nostres mitjans. Si nosaltres volem tenir uns mitjans que ens parlin com a nosaltres ens agraden, escoltar el que nosaltres volem sentir, els hem de mantenir. S'ha acabat. O sigui, no hem d'anar a buscar no sé qui que ens donguin subvencions. No, nosaltres els hem de mantenir. Per tant, si podem anar en aquest sopar, hi hem d'anar, i si no, hem de col·laborar. Si no podem anar en el sopar perquè el dia no ens va bé, perquè sigui, perquè el preu pot ser massa car. També podria ser la circumstància aquesta.
Doncs una ajudeta.
Una ajuda per mantenir aquesta ràdio. I tu diràs,
i aquest clar, setmanari Catalunya Cristiana,
sí,
també.
Com que tu hi vas, doncs per això... No, és que si nosaltres volem que l'Església pugui seguir, nosaltres l'hem de mantenir. Si no, no anirem bé.
Quan diu l'Enric sentir el que vol sentir els oients, no vol dir que sempre hagin d'estar d'acord amb tot, però no, sí, no, aquest missatge bàsic, no, fonamental de l'Església, el missatge cristià.
I la manera de sentir-ho. Moltes vegades la manera de sentir-ho, sense estridències, sense estridències, sense paraulotes, sense desqualificacions.
Vosaltres hi contribuïu, també, gràcies, Enric i Montse, i els equips de la Mare de Déu. Doncs bé, queda recomanat aquest sopar. Recordeu, amics oients, que si us voleu apuntar podeu trucar-nos al 93-409-2770, 93-409-2770, amb la Núria Ordín, que està al capdavant de tot aquest operatiu, i també podeu entrar al web radioestel.cat per demanar-ne més d'informació. Gràcies, Enric Garí, Montse Teixidor, per aquesta estona. Fins la propera. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I ara donem pas, després d'aquesta pausa, a la vida en solfa amb l'Oriol Casals i amb la col·laboració de Mútuam i també de la Fundació Roca i Pi.
Ràdio Estel. Cantate Domino. Grans compositors i intèrprets de música religiosa de tots els temps. Cantate Domino. Els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Propera parada, plaça Catalunya.
L'Anna porta 4 parades estalviant. La Mercè i el Pep porten 1.250 passes estalviant. La Laia porta 4.700 pedalades estalviant.
Del 22 al 29 de setembre participa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i estalvia combustible, amb busos i diners.
Fes servir el transport públic, camina, pedala, corre. Cada dia tens moltes maneres d'estalviar.
Informa't en el teu ajuntament. ATM de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa. Una de les millors maneres de posar música a la nostra vida és fent música, creant-la amb la veu o amb instruments. No obstant, la música també és un estímul generador de moviment. Algunes persones gaudeixen d'expressar amb el cos allò que faria un cantant. És a dir, creen espectacles en playback, posen la seva gestualitat, la seva memòria i un vestuari acurat al servei de la música. Pel que observa, hi ha l'encís de veure cantar com si fos en directe, i pel que actua, la il·lusió de fer realitat per uns instants el somni de ser un artista. Coneguem el grup Ave Fènix de Mataró.
Els nostres protagonistes d'avui.
Me llamo Teresa Moreno Romano, tengo 83 años, yo soy andaluza.
Pues yo soy el marido de la que he hablado antes, me llamo Vicente Vázquez Paredes, de nacimiento de Madrid, pues tengo también 83.
Hola, jo dic Teresa Costa, alumà, i soc nascuda a Mataró, catalana, 73.
Bueno, pues yo soy Carmen Pérez y tengo 66 años, soy de Jaén y vivo en Mataró ya hace mucho tiempo.
Em dic Domingo Torrente, soc nascut a Andalusia, fa 83 anys que estic aquí a Mataró, ara tinc 85 anys.
Coneguem la seva història musical.
De amor en los hierros de tu reja, de amor escuché la triste queja, de amor
Una vez en una revista leí de un sitio que hacía falta una persona para cantar en playback, yo pues me llamé y me admitieron. Estuve allí 6 o 7 meses, este se llamaba el coro, los Coros Alegres, de aquí de Mataró también que lo hace. Entonces vinimos aquí a la residencia, con un compañero y otro compañero que venía, pues formamos el grupo La Alegría de los Avis. Después ahí he estado varios años y ahora pues me he venido. Y como yo salgo de un grupo, aquel señor sale del mismo, esta señora sale del mismo y este también del mismo, pues le puse el ave fénix, porque es un ave que resucitó de sus cenizas, ¿no?
Yo no hago el playback, yo pongo la música, para que estén contentos, que tengo mi trabajito, ¿eh? Subo y baja, pero vamos, técnico del sonoro.
Técnico en sonoro.
La primera vegada ho feia una companyera meva. I em va dir, va, vine, Teresa, vine a fer-ho. Diu, oh, no, quina vergonya. Diu, sí, dona, sí, vine. Diu, no, no, jo vindré i us arreglaré, però allò, arreglar el pentinat i arreglar-se. I com el vaig veure, diu, pues mira, prou, dona, prou. Vaig provar-ho i mira, em va enganxar. I ja està, i això m'encanta, però bueno, m'encanta. Amor,
yo llevo menos. Pues mira, se me ocurrió porque ella me dijo, pues prueba, prueba, que también me daba vergüenza y todo, pero ahora pues estoy contenta.
¿Tengo?
Sí, sí, se vence, se vence.
¿Cómo se vence?
Pues saliendo al escenario y haciendo lo que sabes y con alegría y buen humor.
Sí. Jo vaig començar amb un grup perquè estava bastant avorrit. Hi havia un grup que feia menester gent. I jo vaig pensar, deixa'm-hi anar, perquè jo no sabia res de res, ni tocar la guitarra, ni el violí, ni cantar, ni res. I mica en mica em van ensenyar i els hi va agradar molt, perquè jo vaig començar amb la Rosó i segueixo amb la Rosó, que és la cançó la més maca del món.
Bueno, preparamos las canciones y tenemos un montón de discos, pero claro, lo que pasa, si vas tres veces a la misma, no vas a llevar el mismo. Y si vas a otro sitio que es más corto, hay que cortar, pero eso entre mi marido y yo lo vamos haciendo.
Fem playback, fem igual que ells, com si cantéssim nosaltres igual. Per exemple, jo canto una de la Fuerza i del Salero i cançons lentes i de tot fem. Però ho fem molt bé. La ball, els llavis es pensen que cantem nosaltres. Oi, que bé que ho feu molt bé. I com que ens agrada, perquè això ha de ser una cosa que agradi, eh? Perquè has de tenir memòria, has d'estudiar les cançons i vocalitzar molt bé. Molt feina, eh?
Un dia els àngels del cel es van voler alegrar i fent...
Tots anem molt ben vestits, eh? Principalment les senyores van més ben vestides que nosaltres. Per què? Perquè van de llarg i van forjades, molt maques, molt maques.
Buscant un entrenoble, un poder la fer ballar.
Vestits llars, vestits molt macos tenim, fem molt de goig, no ens coneixeries si ens veiessis, i pintades, ja, l'anem.
La catalana és la millor que hi ha al món.
Nosaltres, quan sortim, ja tens una cançó triada i fas tu tots els gestos que pot fer l'artista, la promoció d'aquell artista. Fas una cançó que a tu t'agradi i de l'artista que la canta i la canta bé i llavors tu la còpies i no fas res més que això.
I si algú com l'estranger francès va voler...
Opera para estudiarnos una canción de este asesino de los años aquellos. Mis hijas me las bajan del ordenador y yo le digo, nena, búscame fulana de tal, ¿no? La artista de aquella época. Entonces ella me baja todo lo que tiene aquella artista y de aquellas me la ensayo.
Thank you.
una de les flores molt maca, després faig una que diuen el gatito, antes morta que senzilla, amb unes cues, bueno, es fa els agrada riure. Com només diuen el meu nom, ja riuen, ja piquen. Els que em coneixen, els que no, no.
El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom en el portal, perquè en Pasqual fa sensació, va amb pantalons...
Vemos que a l'altra persona le gusta a les persones mayores que hi ha en la residència i tot, las vemos que están contentas, hasta se levantan de la silla los que pueden y salen allí con nosotros a bailar.
Farbalant.
I a la cançó sembla que la canti ella. No es veu una cosa falsa, no, no. La gent es creu que cantes tu.
De color verd.
Aquesta és la iaia, sí, la iaia, perquè jo de vegades faig comèdia, no? I bueno, va fer un fart de riure que, bueno, li fa molta gràcia. I els meus nens grans, que ja tinc un de 14 i una nena de 9, també els agrada molt.
I a l'armilla i dos cigrons per botó. En Pasqual és en tot original, com cal.
De Madrid venía una hermana mucho los veranos. Cuando venía de vacaciones, pues se venía y se estaba, hasta lloraba de emoción de verme. Sí. Y me dice que soy su artista cuando hablo con ella por teléfono. Y dice, tú eres mi artista. De todo, yo contenta, contenta. Yo cuando llega el día ese digo, ya tengo ganas que sea la noche, para ver si sale bien.
Yo no puc explicar-ho, perquè em sento molt contenta, molt alegre, i veig que a la gent els agrada molt, i de vegades veig gent pel carrer que em diu, felicitats, eh? Dic, ah, que coneix vostè a mi? Diu, sí, dona, la vinc a veure jo a vostè. Dic, anem, ah, però jo no m'hi fitxo. Diu, sí, doncs és agradat molt, vaja, i vostè fa riure molt, perquè faig coses també de riure, i disfruten molt.
Elàstics blaus, xutxafats amb candaus, porta el meu enamorat i el barret de costat de color verd, que és el que em perd. I porta un gec que t'arric, que t'arrec, un gec d'estracant pelut, ribetat de vellut, i a l'armilla i dos cigrons per botons. En Pasqual és amb tot original, com cal.
La força d'actuar fent playback ve de triar cançons que ens agraden i deixar-nos embolcallar per elles, deixar que ens emocionin i expressar-ho amb tot el cos. I això ens genera una pregunta. Per què molt sovint els textos de les cançons ens emocionen?
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Clar, d'entrada ens expliquen una història i ens identifiquem amb aquesta història. Potser també ens porten records de moments, d'èpoques viscudes, i també el que explica, d'alguna manera, segurament ho haurem viscut, no? Seran coses, històries de fracassos, d'amor, de desamor, d'alegries. També és important pensar que les cançons tenen un component molt important, que és la melodia. La melodia se sap que impacta molt directament amb l'emoció. Si a més d'aquesta melodia hi tenim un text a sobre, una lletra, que ens està explicant una història que diu alguna cosa, que ens parla d'emocions, doncs és lògic que nosaltres ens sentim ràpidament identificats amb aquesta emoció.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Finalment, els nostres protagonistes d'avui ens han triat dues de les seves cançons preferides.
La Brusó, perquè va ser la primera cançó que vaig aprendre i sempre des de petit que m'ha agradat. Quedo agotat. Quan el canto, quedo agotat. Perquè hi poso tot l'interès que puc dintre meu i la gent, aixeco la gent. Molt maca, molt. Ei, a mi és molt maca i la gent perquè a mitja part m'he trobat que em diuen, escolti'm, vostè, tres o quatre senyores que han vingut, vostè, per què m'ha de fer plorar cada vegada que canta aquesta cançó?
També faig de presentador, o sigui, presento la música i després qui té que sortir amb la cançó. I sobretot quan anuncio el rosó se sent un murmullo, oh!
Fem habaneres, totes les habaneres. La Lola, la vella Lola, aquesta és la que cantem més. Però jo només canto un català, Només canto un català. La puntaire, plat de fusta, la nit de l'amor, totes aquestes cançons. Barretina, faixa, espardenyes, en català vesteixo. Com canto una sardana, Com canto les altres, doncs depèn de la cançó, em vesteixo així.
A mí la que me gusta mucho es la de No llores por mi Argentina, la Evita, la canción de Evita, porque es una canción de la Evita de Perón y es muy fina, la música tiene una música muy fina, a mí la que no tiene, la música me vuelve loca, toda. Pero esa tiene una música de preparación, entonces tienes que ir pensando en la nota que tienes que meterte a cantar, o sea que me gusta mucho.
morning's old to me, and life will always be La Vian Road.
La música ens ajuda a expressar-nos no només amb la veu o amb un instrument, sinó també amb tot el cos. Avui, amb el grup Ave Fènix de Mataró, hem posat La vida en solfa.
Mario Ramírez i Oriol Casals us han posat La vida en solfa.
Tornem a recordar una notícia important d'avui, és que el secretari d'Estat del Vaticà, Tarcisio Bertone, serà a Barcelona durant aquesta jornada, concretament aquesta tarda, rebrà de mans del rei Joan Carles el quart Premi Internacional Comte de Barcelona, que atorga la fundació d'aquest mateix nom vinculada al grup Godó. L'acte comptarà amb unes paraules del rei Joan Carles. Bertone rebrà el premi al monestir de Pedralbes, on assistiran, entre altres autoritats, el president de la Generalitat, Artur Mas, també l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives i l'expresident Jordi Pujol. El jurat va concedir aquest guardó al cardenal Bertone el novembre de l'any passat, en reconeixement al seu esperit d'obertura. Fins aquí aquesta edició d'avui del primer cafè de Ràdio Estel. Us hem acompanyat des de les 8, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrión, el Toni Huguet i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.